L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a divendres 6 de febrer, a les portes del cap de setmana i una jornada més. Encetem la crònica informativa del dia, el repàs a l'actualitat. Ho fem, com sempre, avançant titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de les resolucions que ahir adoptava la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Entre altres, es va aprovar la denegació del pla especial per instal·lar un abocador de residus industrials al Pinell de Brai. En aquesta sessió es va tractar també el problema de la planta d'asfalt d'Ulldecona, a la qual l'Ajuntament ulldeconenc li proposarà el trasllat al polígon de Valldepins. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Santa Bàrbara a les properes eleccions municipals diu que la gent de la seva llista tindrà un perfil semblant al seu. Alfred Blanc admet que no és fàcil trobar gent que s'involucre i que encara que ja té noms per a la llista, encara no hi ha res tancat. El Tribunal Constitucional admet a tràmit els tres recursos que qüestionen la indemnització pel projecte Castor, recursos presentats per la Generalitat, el Parlament Català i el grup del PSOE al Congrés dels Diputats. I diumenge que ve, tres forces sindicals, com Unió de Pagesos, Comissions Obreres i UGT, convoquen conjuntament una manifestació a Alcanar per reclamar mesures davant la difícil situació que viu el sector de la citricultura a les Terres de l'Ebre. Adeu a la Candelera 2015. Tot i el mal temps, la gent de la Cala enguany no va deixar de gaudir de la Festa Major, unes festes celebrades del 30 de gener al 4 de març i amb èxits de participació, com ara els concerts dels Cranios o de Charango i els Búhos. A Deltebre, l'Associació de Dones celebra aquest cap de setmana tot un seguit d'activitats en commemoració de la patrona, Santa Àgueda. I Alcanar acollirà demà dissabte una jornada de treball dels diferents grups d'estudis i associacions culturals que formen part de Terres de Cruïlla. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'informació, avui parlarem també dels actes del centenari del Club de Futbol Amposta, un club fundat el 1915 i que prepara diverses activitats enguany per celebrar aquesta efemèride. Ahir es presentava la nova camiseta commemorativa d'aquest centenari del Club Ampostí. Aquest cap de setmana s'estrena també la nova gespa artificial del camp de futbol. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida ampliem aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat parlant de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, que definitivament ha tombat el pla especial del dipòsit controlat de residus que es volia fer al Pinell de Brai, a la Terra Alta, després que la comissió iniciés la tramitació de l'instrument urbanístic necessari per permetre la instal·lació. Aquest dijous, a la reunió de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, celebrada a Móra d'Ebre, es va denegar el pla especial. La denegació s'ha fet en base, sobretot, a l'informe desfavorable de l'Agència de Residus de Catalunya, que no preveia aquest abocador en la planificació del govern. Davant d'aquest informe, Urbanisme ha decidit no donar resposta a les diverses al·legacions que havia rebut contra el projecte. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, explicava que l'informe més rellevant ha estat el de l'Agència de Residus de Catalunya, totalment desfavorable, i que deixa clar que l'activitat no està prevista al Pla de Residus de Catalunya d'aquest quadrienni. Escoltem les paraules recollides per l'Agència Catalana de Notícies, paraules del director general d'Urbanisme, Agustí Serra, explicant el per què s'ha decidit denegar aquest pla especial que havia de permetre la instal·lació d'un abocador de residus industrials al Pinell de Brai. Agustí Serra.
I de fet, hi ha un informe evidentment molt rellevant, que és el de l'Agència Catalana de Residus, un informe totalment desfavorable, en tant doncs, és una activitat no prevista en el pla diguéssim, de desenvolupament de residus doncs, dins d'aquest quadrienni. I per tant, doncs, avui hem tractat el que és el tràmit, el que correspondria al tràmit d'aprovació provisional. Són plans especials que la seva tramitació la correspon a aquesta comissió territorial, i tenint en compte l'informe desfavorable que us he esmentat, i més enllà de les al·legacions, que en són moltes, i de tot tipus, l'acord que hem pres és de denegar el pla especial. Per tant, tancar ja definitivament la tramitació d'aquest instrument urbanístic per fer, que havia de fer factible, diguéssim, aquest futur dipòsit.
Parlant d'altres qüestions, hem de dir també que la Comissió d'Urbanisme va aprovar l'avanç del pla parcial urbanístic del sector urbanitzable de Roquetes, al Baix Ebre, on estan les antigues naus de l'empresa Lear, i també es va aprovar la modificació de les normes subsidiàries de planejament de Móra la Nova per l'ordenació d'admissió de l'ús de serveis funeraris. D'aquesta manera es resol la polèmica sobre la posada en funcionament del tanatori municipal després que el jutjat contenciós administratiu de Tarragona anul·lés la llicència d'obres perquè s'havia construït en uns terrenys classificats com a no urbanitzables. D'altra banda, també la Comissió d'Urbanisme va aprovar una modificació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'Amposta sobre el nucli urbà del Poble Nou del Delta per a la construcció d'un hotel d'uns 800 metres quadrats. Agustí Serra, en este cas el director d'Urbanisme, destacava la inversió i explicava que s'ha fet un increment de sostre traslladant-lo d'una part de sostre d'un altre solar i concentrant-lo per poder donar-li l'ús hoteler a la parcel·la. D'altra banda, i referent a la polèmica instal·lació d'una planta d'aglomerat asfàltic a Ulldecona, Urbanisme ha deixat l'acord en suspensió perquè l'empresa ha d'acreditar una superfície mínima de terrenys per poder dur a terme aquesta activitat a la zona on està. I parlant justament d'aquesta qüestió, hem de dir també que l'Ajuntament d'Ulldecona ha avançat que iniciarà avui mateix, divendres, ja negociacions amb l'empresa Durantia Infraestructures perquè trasllade la planta de conglomerat asfàltic al polígon industrial de Vall de Pins. La nova proposta arriba després que, ahir dijous, com comentàvem fa uns moments, la Comissió d'Urbanisme decidís suspendre l'aprovació definitiva de la planta d'asfalt perquè s'ubica en una parcel·la que no té la superfície mínima suficient, segons la normativa urbanística municipal. En un comunicat, l'Ajuntament Ulldecona ha recordat que no és una denegació sinó una suspensió mentre no s'acredite el compliment d'aquest requisit. La suspensió s'ha acordat fins que l'empresa acredite tindre una parcel·la de 50.000 metres quadrats. És per això que l'Ajuntament ha decidit d'iniciar gestions per negociar amb l'empresa per a que accepte traslladar la instal·lació al polígon de Vall de Pins. L'empresa Vexa, a través de Durantia Infraestructures, va traslladar la planta d'asfalt des de Mas d'en Verge a una pedrera d'Ull de Cona. Fa unes setmanes va entrar en funcionament en fase de proves fins que l'Ajuntament va fer aturar l'activitat fins a conèixer el pronunciament de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim ara en crònica política. El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de les properes eleccions municipals a Santa Bàrbara diu que la gent de la seva llista tindrà un perfil paregut al seu. Alfred Blanc, que serà el cap de llista, admet que no és fàcil trobar gent que s'involucre i que encara que ja té noms per a la configuració d'aquesta llista, encara no hi ha res tancat de manera definitiva. Pel que fa a l'actual equip convergent, Alfred Blanc diu que sempre que hi ha canvi de cap, hi ha canvis a l'equip. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Ara fa aproximadament un any, l'actual alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, anunciava ja que no repetiria com a candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions municipals del maig del 2015, al mateix temps que s'anunciava la designació del seu substitut, Alfred Blanc, designació que es produïa per la unanimitat de tota l'Assemblea Local Convergent Planera. Blanc, l'actual tinent d'alcalde i regidor d'Ensenyament i Cultura a l'Ajuntament, és doncs l'encarregat d'encapçalar la llista convergent a les eleccions municipals del proper mes de maig i qui explicava la Plana Ràdio, que des del moment que va ser designat ha estat treballant per formar una llista que, tot i que no està tancada, sí que afirmava que estarà formada per gent amb un tarannà paregut al seu i un equip de gent amb un perfil similar a l'actual.
Ja des de fa aproximadament un any que es va anunciar que hi hauria un canvi de cap de llista i, bueno, des d'aquell mateix moment, bueno, ja s'ha anat treballant en una mica en visió d'este canvi que es va anunciar i que, bueno, serà un fet. A nivell de llista que encapçalo jo, pues, bueno, sí que he anat parlant amb gent, sí que tinc coses concretades, però, bueno, com encara no ho tinc tot tancat, bueno, tampoc és el moment de fer moltes coses públiques, però sí que és veritat que, bueno, la gent que he anat parlant, pues, són gent d'un tarannà semblant al meu, gent que jo li puc dipositar la seva confiança, o sigui, la meva confiança plena, i per tant, doncs, bueno, serà gent d'un perfil semblant al que tenim ara.
Sense ser explícitament clar, sí que amb les seues declaracions es podria entendre que els candidats de la seva llista estarien vinculats al món associatiu del poble. Tot i que políticament no estiguin massa involucrats, sí que és cert que quan parles de llistes municipals, aquells que han format o formen part del teixit associatiu sempre tenen una certa predisposició, deixava entreveure el candidat convergent. En quant als noms que conservarà de l'actual equip de govern, Blanc es mostrava també prudent, sense concretar quants dels actuals regidors o regidores convergents conservarà el seu equip. Sí que admetia que hi haurà algun canvi. Quan hi ha canvi de cap, hi ha canvi a l'equip, sentenciava.
Serà el cap de llista, o el canvi més visible, potser. I després, pues, bueno, ja ho vaig dir el dia que em van nomenar oficialment candidat, que sempre que hi ha canvi de cap, pues, bueno, hi ha una mica de canvi també d'equip. No sé ara mateix si seran dos canvis, si seran tres, si seran quatre, o si en serà un, però, bueno, que sí que n'hi haurà algun.
Blanc és mestre d'ensenyament primari de professió i compta ja amb experiència dintre de l'administració local, tant a l'Ajuntament de Santa Bàrbara com en l'administració superior, com el Consell Comarcal del Montsià. Militant de Convergència Democràtica de Catalunya, forma part de l'executiva comarcal del Montsià.
Gràcies, Josep. Novament, un dia més, seguim parlant del projecte Castor. Avui ho fem perquè el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel Govern, pel Parlament de Catalunya i també pel grup parlamentari del PSOE al Congrés dels Diputats contra el Reial Decret Llei 13/2014 aprovat pel govern espanyol, en què es va fixar una indemnització de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora del projecte, Escal. El tribunal ha acceptat estudiar la constitucionalitat d'aquest decret de mesures urgents en relació amb el sistema gasista i ha acordat donar trasllat de la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat i a l'Executiu espanyol, els quals disposen de 15 dies per personar-se en el procediment i formular al·legacions. El recurs d'inconstitucionalitat presentat per la Generalitat davant del Constitucional es basa en la manca de justificació i proporcionalitat de la singularitat de la regulació establerta i també en la no concurrència d'una extraordinària urgència per aprovar aquesta norma mitjançant la figura jurídica del Reial Decret Llei. El govern considera que la resolució de la concessió del magatzem Castor mitjançant un Reial Decret Llei implanta un règim singular i diferent del que resultaria de l'aplicació de la legislació general vigent, fet que vulnera la prohibició constitucional de la desigualtat arbitrària i dificulta el control de la garantia dels drets i interessos afectats per part de la justícia. Pel que fa al recurs presentat pel Parlament, amb l'únic vot en contra del Partit Popular, s'acota als articles 2 i 4 del Reial Decret Llei, al·legant que excedeixen els límits constitucionals i vulneren el dret a la tutela judicial efectiva. També s'admet a tràmit el recurs presentat pel grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats, que qüestionava la celeritat i urgència amb què es va tramitar la indemnització del magatzem.
Informatiu inútil.
Seguim ara parlant d'aquesta jornada de protesta que tres forces sindicals, com són Unió de Pagesos, UGT i Comissions Obreres, conjuntament han convocat per diumenge que ve, dia 8 de febrer, a partir de les 11 del matí a Alcanar. Una manifestació, una protesta tractorada contra la crisi que viu el sector del cítric en aquesta campanya, una protesta que arriba després que ja se n'organitzés una altra prèviament a Tortosa, concretament el dia 17 de gener, i en la qual les forces sindicals reclamen un ajut d'estat per tal que es pugui destruir la collita que resta a les finques com a mesura de sanitat vegetal de cara a la propera campanya. Demanen també que el Ministeri d'Agricultura augmenti el contingent de retirada de clementines i demanen la revisió dels criteris de valoració dels danys d'Agroseguro. Carles Roig, el responsable de la secció de cítrics d'Unió de Pagesos, explicava quin és el programa de la jornada de mobilització prevista per diumenge que ve a partir de les 11 del matí a Alcanar, i aprofitava també per cridar tothom a la participació, ja que, com deia, és la gent qui pot fer moure amb les seves protestes les administracions. Carles Roig.
Pues bueno, este diumenge s'ha convocat una manifestació aquí a Alcanar a les 11 del matí, concentrant-nos ahir a l'esplanada de la Tamoil, o sigui, a la zona que normalment la gent va fer concentra per anar a recollir la fruita en època de collita, que es va acabar aquests dies, i d'allí ens concentrarem, la gent que pugui vindre en tractor, la gent que pugui vindre a peu, que vinguin com vulguin, allí arrencarem, anirem al pont, farem una acció suposadament de tirar clementina allí a la carretera, i d'allí tornaríem en busca de la rotonda, que era la primera rotonda que hi ha d'accés al poble, i tornaríem a arribar al punt d'arrencada. La Generalitat sap el que pot fer, perquè això que va fer, això que nosaltres estem demanant, que sigui l'ajut per destruir aquesta fruita perquè els arbres descansen, la gent tingui un cop d'oxigen i que a més poguéssim evitar el problema que tindrà per l'any que ve, aquest mòdul se va activar l'any 2007 i va anar prou bé. O sigui que el que es va poder fer el 2007, avui en dia també es pot fer. I la quantia econòmica no és molt important, però la Generalitat entenem que vol, que li fa falta un cop d'efecte que podia ser esta mobilització. Pues bueno, que a la gent només dir-li que de la gent depèn que l'administració al final faci un pas endavant i ens ajudi a passar este mal tràngol.
Recordem, diumenge que ve, 8 de febrer, a les 11 del matí, tractorada manifestació contra la crisi dels cítrics al punt de concentració a Alcanar, l'esplanada de la benzinera Tamoil.
El 28 de febrer, festa de la carxofa a Amposta, al pavelló firal de la ciutat. Una festa amb molt de gust, la millor manera de conèixer aquest sa i típic producte del Delta, la festa de la carxofa a Amposta.
I del 28 de febrer al 29 de març, dotzenes jornades gastronòmiques de la carxofa als restaurants Amposta i Poblenou del Delta, per conèixer l'àmplia varietat de la cuina de la carxofa.
No hi faltis, te'n llaparàs els dits.
Organitza Ajuntament d'Amposta, regidories de comerç i turisme.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara anant cap a l'Ametlla de Mar i ho fem per de manera definitiva dir adeu a la Candelera del 2015. Tot i el mal temps, la gent de la cala no va deixar de gaudir de tots els actes de la Festa Major, festes celebrades des del passat 30 de gener i fins al 4 de febrer. Unes festes amb èxits de participació com el concert dels Cranios i Five in a Row o el concert de Charango i Búhos, que van vendre 1.500 entrades. Tot un èxit del que ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Com dèiem, la Candelera 2015 va posar punt i final aquest dimecres amb força fred que dura fins avui. De fet, alguns dels actes del darrer dia de festes es van haver d'anul·lar, com per exemple la 33a edició del Suquet Calero o els Focs Artificials. Això sí, es va dur a terme el tradicional dinar d'homenatge a la gent gran i el concert de la coral Verge Candelera. Escoltem Eva de l'Amor, regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Sí, va ser molt complicat perquè durant aquests dies hem tingut que anar mirant una mica, trampejant una mica el temps, però ens ha anat respectant una mica, però ahir ja finalment vam tindre que anul·lar alguns actes, sobretot no, el més memorable, que podria ser els focs, que es fa la cloenda final de la Candelera, i també el concurs de Suquet Calero. del matí.
Tot i el mal temps, però, la gent de la Cala no va deixar de gaudir d'aquesta festa major que va tenir lloc del 30 de gener al 4 de febrer, i així es va poder comprovar amb la participació dels diversos actes, com per exemple la processó en honor a la Mare de Déu de la Candelera. Escoltem de nou a Eva de l'Amo.
Sí, el balanç és, al final és positiu, perquè recordem també que la processó, que és l'eix central de les festes, va haver es va respectar molt el temps, perquè no va fer ni vent ni fred, algú potser està inaudible, no? Inaudit, perquè no sol passar sempre que fa una mica de vent i sempre hi ha problemes, però bé, com he dit abans, han hagut de tot, i des de neu, vent i aigua, hasta la processó, que no feia ni un bri d'aire.
Les festes de la Candelera es caracteritzen per un enorme gruix d'activitats. Entre elles, enguany cal destacar l'èxit del concert de Charango i els Búhos, i també dels grups locals, Los Cranios i Five in a Row. D'altra banda, van comptar amb una gran participació al segon Correbars, amb la xaranga Suquet Calero, la degustació de tonyina roja, amb el sushiman senyor Ángel Camacho, per gentilesa del grup Balfegó, també el concert de la banda de la Cala, de la Mella de Mar, i també el de la Coral de Cercaviles amb els Nanos, i molt més. Recordar que en el marc de les festes de la Candelera 2015 es va fer el lliurament del 15è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, impulsat des de l'àrea de turisme de la Mella de Mar i també treballant colze a colze amb l'àrea de turisme de Deltebre. La Mella de Mar va rebre més la visita del conseller de Salut, Boi Ruiz, el diumenge 1 de febrer. L'encarregat, però, de donar el tret de sortida a la festa amb el pregó va ser Miquel Buch i Moya, alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis. Recorda també la visita de la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, en la inauguració del Parc del Bon Repòs com a acte previ de la festa major.
Gràcies, Olga, i no deixem de parlar de qüestions festives, en este cas notes d'agenda que ens porten cap a Deltebre. L'Associació de Dones d'aquell municipi celebra aquest cap de setmana els actes de la seva patrona, de Santa Àgueda. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Per commemorar la festivitat de Santa Àgueda, que se celebra cada 5 de febrer, moltes associacions de dones organitzen actes al voltant de la festa de la seva patrona. L'Associació de Dones de Deltebre és una d'elles, per això cada any prepara alguna activitat per poder reunir les sòcies. Concretament, enguany la celebració tindrà lloc demà dissabte i ha preparat una missa i després un dinar amb molta festa, tal i com explica la presidenta de l'associació, Lourdes Franc.
Pues farem una gran festada, bueno, sempre ens va molt bé, les dones ens ho passem molt bé. Anem a les 12, farem la missa a Sant Miquel, a la església de Sant Miquel, i després d'allí anirem al restaurant de l'hotel a la 1:30 i farem el dinar. Anem cada any, diguéssim, anem repartint. Cada any anem a tots els restaurants del poble. Anem repartint. Aquest any pues, toca el de l'hotel, l'altre any toca un altre, anem pegant la volta. I després, pues, doncs fem ball, bueno, donem un regalet a les dones, sempre fem un regalet, després fem ball i ens ho passem molt bé. I enguany també tindrem una sorpresa molt bona. És un secret i no es pot dir-se, però és una sorpresa que crec que les dones quedaran molt contentes.
Si voleu més informació sobre aquesta festivitat o sobre les activitats que s'organitzen, podeu visitar el Facebook de l'associació, també el blog Associació de Dones, o bé trucar al telèfon mòbil 639 030 911.
Gràcies, Lluïsa. I encara una nota més d'agenda. Parlem de la reunió de treball que demà dissabte acollirà el municipi d'Alcanar, una reunió en la qual hi participaran representants dels centres d'estudis i entitats culturals adherides al grup Terres de Cruïlla, centres i entitats d'una i altra banda del riu Sénia, i una jornada, un programa del qual em parlava des de l'Associació Cultural Lo Rafal, una de les entitats membres, Joaquim Buch.
Bé, per al proper dia 7 de febrer doncs, també tenim una altra activitat aquí al Canà, que és el tema de la trobada de Terres de Cruïlla. Ja sabeu que Terres de Cruïlla és un grup de centres d'estudis i entitats culturals del Montsià i el Baix Maestrat, els iniciadors, i ara també del Baix Ebre, i fem una trobada cada any una mica per coordinar-nos i també doncs, per donar a conèixer els diferents pobles on estem. Nosaltres vam demanar, com que fem els actes finals del 25 aniversari de l'entitat, però vam demanar que es fes aquí al Canà, no hi havia cap problema per part dels demés grups, i de matí farem una jornada de treball. Després se passarà l'audiovisual dels 25 anys de la Rafal, dinarem, i de tarda una activitat oberta a tothom que vulgui participar a partir de les 4:30 de la tarda. els que vulgueu participar doncs podreu anar a veure la Casa O'Connor, una visita guiada que ens farà Elena Fibra. Este és el programa i a partir d'aquí doncs ja començarem a treballar en el que seran els itineraris per estar de Cruïlla, que ja vos avançarem quan tinguéssim el programa tancat, i per el primer pas ja el farem este dissabte dia 7 de febrer aquí al Canà.
Tal com Joaquim Buch explicava, a través d'aquestes jornades de treball s'organitza el calendari de sortides que habitualment cada any coincidint amb la primavera i l'estiu organitzen aquestes entitats. A més, recordem també que demà dissabte, a banda de les sessions de treball, hi haurà també un acte obert al públic, com Buch comentava, aquesta visita guiada a la Casa O'Connor, a la qual tothom que hi vulgui pot assistir de manera totalment gratuïta a partir de les 4:30 de la tarda.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebrer. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat avui, abans d'arribar a la informació meteorològica, tractem també un apunt relacionat amb el món de l'esport, més concretament amb el Club de Futbol Amposta, que ahir presentava la nova camiseta commemorativa del centenari. D'aquesta manera es dona el tret de sortida als actes de celebració del centenari d'un club fundat l'any 1915, el de la capital del Montsià, un club que diumenge que ve tindrà també un acte important, com és l'estrena de la nova gespa artificial. De tot plegat ens en parla des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El Club de Futbol Amposta celebra aquest 2015 els 100 anys de la seva fundació i per aquest motiu s'ha presentat la nova samarreta que lluirà l'equip durant aquest any i que estrenaran en el primer partit que disputaran el camp de futbol de la nostra ciutat. A banda de les samarretes amb el nou disseny que fuig de les tradicionals franges verticals, inclou el logotip especialment creat per al centenari. Cal destacar que entre els actes previstos hi ha una exposició de fotografies històriques, també partits contra l'Espanyol B i contra el Barça B. Un dels actes més destacat serà, sense dubte, aquest diumenge, l'estrena de la nova gespa artificial. Així ho deia el president del Club de Futbol Amposta, Jordi Pérez.
Realment suposo que el diumenge estrenarem el camp de gespa i que una volta tinguéssim tota l'estructura acabada, sense cap tipus de dubte, tindrem les millors instal·lacions de les Terres de l'Ebre. I això, evidentment, és d'agrair i mos ajudarà.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha volgut agrair molt especialment la feina que ha fet la Junta d'Amposta i la comissió que s'ha creat especialment per tirar endavant aquest centenari d'una entitat tan important com és el Club de Futbol Amposta.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I doncs, previsió per aquest matí, aquests núvols del vessant nord del Pirineu, alguna gota, algun floc de neu, vent de mestral i tramuntana, però hi ha ratxes més normals als dos extrems del país, cops de 70-80 km per hora, on la bufada amb més força ha estat cap a Portbou, amb 120 km per hora. El mar remogut, especialment cap a la Costa d'Aba. A la tarda el cel quedarà mig ennuvolat, més tapat cap al nord-est i al nord, potser amb alguna gota. També al final del dia pot caure algun ruixat molt puntual al voltant de la costa central, amb cota de neu de 200-600 metres, però si cauen molt anecdòtics, i aquests ruixats aquí a les illes sí que es poden presentar amb facilitat. Cota de neu de 100 o 200 metres. I ara, abans de previsió, dissabte mig ennuvolat, més sol diumenge amb vent de gregal que diumenge es reforça. Les temperatures de nit molt baixes, amb moltes glaçades, de dia un pèl més altes diumenge, i la setmana vinent torna el sol, molt fred de nit amb glaçades, però de dia les temperatures seran una mica més elevades.
Seguint el nostre esquema habitual, com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, i sempre especialment interessant, evidentment, quan s'apropa el cap de setmana, així, d'aquesta manera, i un dia més, hem arribat a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar una nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, divendres 6 de febrer, que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar una jornada més, gràcies per la vostra confiança per escollir-nos. Passeu molt bona tarda i gaudiu també del cap de setmana. Tornarem dilluns. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.